Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dilluns 11 de maig. Comencem el supermatí, el moment per repassar totes les notícies més destacades del dia d'avui. Ara mateix també amb uns teròmetres que ronden, per exemple, els 15 graus a Palamós, 17 a Begur, 13 a Calonja, però també tenim, doncs, per exemple, uns 13 graus a Torroella de Montgrí o 12 al sud de la nostra comarca, a Castell d'Aro. Tot plegat, doncs, en aquesta jornada en què us comentarem diverses qüestions, com per exemple parlarem de la depuradora de Palamós també, però que en representants institucionals, entitats i ecologistes i també plataformes de defensa del territori s'han reunit en una jornada reivindicativa per mostrar el rebuig al Pla Ter i també al Pla BEMCAT i altres macroprojectes de renovables previstos a la nostra comarca. A més, avui, com que és dilluns, també parlarem d'esports. Al tram final ens acompanyarà l'Oriol Bernà per repassar els resultats més destacats d'aquest cap de setmana. I també parlarem avui a l'entrevista, doncs, del col·lectiu que reivindica millores en l'etapa educativa que va dels 0 als 3 anys, perquè recordem que aquest dijous prop de 800 persones es van manifestar al migdia pels carrers de Girona per reclamar aquestes millores, i avui volem parlar amb la plataforma Som Infància a les comarques gironines perquè ens expliquin, doncs, com van aquestes reivindicacions i què és el que demanen. Tot això i molt més és el que tindrem aquí al Supermatí, però avui tenim diversos titulars que els hem a repassar tot seguit. Joan Coll, molt bon dia.
Bon dia, Ferran.
El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona estudia canviar la ubicació de la depuradora de Palamós.
La depuradora va patir desperfectes greus arran de les inundacions del temporal Harry i s'espera que pugui tornar al seu funcionament habitual a finals de juny. Així tot, els del Consorci ja valoren fins a 5 possibles localitzacions alternatives de la instal·lació.
Gràcies. Després ens ho amplies. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Representants institucionals, entitats ecologistes i plataformes en defensa del territori es reuneixen aquest dissabte en una jornada reivindicativa per mostrar el seu rebuig al Pla Ter, al Pla al PlemCat i als macroprojectes de renovables que hi ha previstos a l'Empordà.
Durant l'acte, alcaldes, activistes i membres d'associacions han coincidit a reclamar una transició energètica basada en les renovables, però respectuosa amb el territori, el paisatge i la ciutadania.
Però és que també en aquesta qüestió, més d'una cinquantena d'alcaldes gironins a diferents colors polítics han signat a Verges un manifest per demanar al govern que aturi el Pla Territorial d'Energia Renovables, el Pla Ter.
Aquest pla té l'objectiu de promoure projectes d'energia eòlica solar a Catalunya, denuncien que el document s'ha elaborat sense una participació real del món local i alerten que el model afavoreix els grans operadors energètics en detriment de les iniciatives locals i comunitàries. També expressen la seva preocupació per l'impacte sobre el sòl agrari i la manca de recursos tècnics dels municipis petits per analitzar la proposta. Per això volen crear una associació per fer força i reclamar al govern diàleg amb els territoris afectats.
Doncs bé, això ens ho amplies d'aquí una estona, però hem arribat ja a les 8 i 3. I és que Palafrugell ha presentat les 64enes festes de primavera, que aniran del 23 de maig fins al 8 de juny, amb una programació que tornarà a tenir el carrusel Costa Brava com a eix central. Les activitats inclouran, per exemple, el desembalat, cultura popular, propostes carrusaires, fires, concerts i sopars populars. El cartell d'enguany és obra de Gerard Soler Coll i s'inspira en la cartelleria dels anys 60 i 70. Però és que Palafrugell també ha començat l'any cuixart amb una exposició al Museu del Suro i una programació cultural especial. Una proposta que inclou conferències, activitats familiars, projeccions, murals participatius i exposicions fotogràfiques per reivindicar el llegat d'un dels grans referents de l'avantguarda artística catalana del segle XX. I també us hem de destacar que, per exemple, el Baix Empordà se suma al Let's Clean Up Europe amb accions de neteja a platges, boscos i espais naturals. Joan.
Entitats, escoles, administracions i voluntaris han organitzat activitats de neteja en boscos, platges i espais públics amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre l'impacte ambiental dels abocaments incontrolats i promoure canvis en els hàbits de consum.
I Begur impulsa una mentoria personalitzada per reforçar la presència digital als negocis locals.
La iniciativa s'emmarca dins el programa Espai Empresa i respon a la necessitat creixent d'adaptació del comerç local a l'entorn digital. El consistori considera prioritari que els establiments projectin una imatge clara, actualitzada i professional.
El Servei d'Homes del Consell Comarcal del Baix Empordà, que és un servei públic pioner orientat a treballar conductes i violències masclistes des de la igualtat, en aquest cas, cada vegada atén més usuaris joves, Maria.
Tot i aquesta tendència, el perfil majoritari continua sent el d'homes d'entre 36 i 50 anys, sovint en moments vitals marcats per la criança dels fills, separacions o la necessitat de replantejar les seves relacions de parella.
Les 8 i 5, Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Calonja, homenatge a la gent gran amb una festa multitudinària.
Prop de 350 persones han participat a la festa de l'homenatge a la gent gran de Calonja i Sant Antoni. L'acte s'emmarca dins de la Setmana de l'Envelliment Actiu amb activitats per fomentar el benestar i la socialització.
De fet, Palafrugell també ha homenatjat la ciutadania que aquest any celebrarà els 80 anys. Ho han fet en un acte aquest diumenge que ha servit per compartir records i retrobaments entre els participants. I Palamós, Terra de Mar, posarà el focus en el coneixement marítim, Berta.
Palamós, Terra de Mar, celebrarà la seva 19a edició els dies 23 i 24 de maig. El festival dedicarà enguany la programació a la divulgació científica i al coneixement del mar i del litoral.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us ampliarem juntament amb que la marxa popular Puja i Baixa tornarà a Begú el 21 de juny amb recorreguts solidaris a famílies.
Begú celebrarà la 15a edició de la marxa popular Puja i Baixa amb dos recorreguts oberts a totes les edats i una part de la recaptació destinada a l'Associació Gironina de Parkinson.
Gràcies, Berta. Moment de sortir de la nostra comarca ara, que són les 8 i 6 minuts.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Perquè l'actualitat avui doncs també va molt marcada a fora de la nostra comarca, en què el Barça és campió de Lliga després de derrotar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip de Hansi Flick certifica així el títol amb una temporada sòlida marcada per la regularitat i el protagonisme d'una plantilla jove. Rashford i Ferran Torres van marcar els gols d'un clàssic dominat pels Blaugrana, que sumen la 29a Lliga de la seva història. El Barça podria acabar el campionat amb 100 punts i com a equip més golejador del torneig. Però és que també aquí a casa nostra, en aquest cas a la Vall d'Aran, el govern aranès geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por als humans. El Consell General d'Aran vol capturar i col·locar collars GPS als exemplars que s'acostin massa als pobles o a zones habitades. La decisió arriba després de les reclamacions del sector ramader i pren com a model l'experiència de la serralada cantàbrica. El pla haurà de ser validat pel Ministeri per la Transició Ecològica i es podria començar a aplicar a les pròximes setmanes. I mentrestant, el sector educatiu català afronta una nova jornada de vaga aquest dimarts. La consellera Esther Niubó ha convocat una reunió amb els sindicats dijous per intentar reduir la tensió després de l'anunci de 17 jornades de mobilitzacions. El sindicat USTEC considera que la convocatòria arriba tard i reclama mesures concretes per millorar salaris, reduir ràtios i reforçar els recursos dels centres educatius. I als tribunals, aquesta setmana entra la recta final al judici a la família Pujol a l'Audiència Nacional. Aquest dilluns se declaren els últims acusats abans de la fase de conclusions i informes finals. La Fiscalia demana penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola i investiga si la fortuna familiar amagada a Andorra provenia de comissions irregulars relacionades amb les adjudicacions d'obra pública. I en l'àmbit estatal, els 14 ciutadans espanyols que viatjaven al creuer Ondius passen el primer dia de quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, després del bot d'antivirus detectat al vaixell. Entre els afectats hi ha 5 catalans. Els passatgers estaran aïllats durant 6 setmanes en habitacions individuals i sota vigilància mèdica constant. Les primeres proves PCR practicades a dues dones que van coincidir amb una víctima del virus han donat negatiu. I precisament el Ministeri de Sanitat ha descartat qualsevol risc dels rosegadors infectats que arribin nedant des del creuer fins a la costa de Tenerife. El govern espanyol assegura que el ratolí transmissor de l'antivirus viu en zones rurals de la Patagònia i no en entorns portuaris. Sanitat considera nul el risc de propagació per aquesta via i demana evitar l'alarmisme. I ara tornem cap a casa nostra, perquè és moment de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, molt bon dia.
Bon dia, què tal? Com anem?
Què ens has d'explicar? Què és el que tindrem pel que fa al temps?
Comencem la setmana amb aquests intervals de núvols que deixen el cel mig ennuvolat i aquesta tendència seguirà durant tota aquesta setmana. Avui dilluns no esperem precipitació al Baix Empordà, però sí que ho esperem a partir de dimarts, dimecres, dijous i fins i tot part de divendres. I és que continuem amb aquesta dinàmica d'aire fred en alçada. Les baixes pressions a l'oest de la Mediterrània continuen afectant-nos. És una situació d'aire fred en alçada típica de la primavera i, per tant, estarem parlant de força nuvolositat en general i amb pluges a partir de la tarda durant dimarts, dimecres i dijous. Per tant, haurem d'estar pendents del paraigua i anirem sumant litres i amb una setmana que probablement acabi amb una refrescada notable. Per tant, temperatures ben contingudes durant tota aquesta setmana.
Doncs ja ens ho aniràs explicant. Evidentment estarem pendents d'aquesta evolució meteorològica.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Doncs bé, nosaltres ara farem una pausa publicitària i quan tornem tindrem el comentari d'opinió avui amb Bada Klein i també l'espai de l'entrevista. Fins ara mateix.
Supermatí.
Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Quatre partits que són quatre finals. Dilluns 11 de maig, el Girona té un nou repte. El Rayo.
Dilluns 11 a les 9 del vespre, Rayo Vallecano, Girona. Escolta la transmissió des de mitja hora abans de dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dia de partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
El teu.
Pràcticament un quart de nou del matí, moment del comentari d'opinió, avui amb Bada Klein.
Fa ben poc vaig anar al Pallars, convidada pel Consell de les Valls d'Àneu. El paisatge impressionant despertava de la letargia nival i brollava aigua com no havia vist mai de tot arreu, que confluïa i baixava amb força. De manera similar a l'Empordà, la població local viu amb esquizofrènia els períodes d'efervescència turística, en una dicotomia amor-odi permanent. Però la sensació és que allà, a sobre, L'isolament que creen les barreres naturals és molt més evident i tot està molt més lluny i més inaccessible. La conferència que vaig donar anava, entre altres coses, d'equitat d'accés al sistema sanitari, una cosa que aquella bona gent els és reconeixible per raons de distància. L'hospital més a prop està a una hora i el següent, l'hospital més gran, el terciari, l'Arnau de Vilanova, a dos. El filòsof del Camerun, Akile Mbembe, pensador expert en la violència colonial i el postcolonialisme, ha bastit el corpus de la seva obra al voltant del concepte de necropolítica, que ell descriu com les polítiques neoliberals decideixen qui pot viure i qui pot morir amb criteris econòmics. És a dir, la política que es fa segons els interessos del mercat, independentment de l'impacte que això pot tenir sobre la vida de les persones. Si mirem críticament el que passa ara mateix al nostre voltant, veurem que no és una cosa abstracta. La llei que va fer el govern d'Aznar dient que els migrants sense papers no podien utilitzar la salut pública i que per sort a casa nostra es va aplicar canviant impedir per limitar, salvant moltes vides, era necropolítica. Aquell disbarat que va fer la Comunitat de Madrid durant les primeres setmanes de la pandèmia de Covid, que va ocasionar la mort de moltíssims ancians a les residències, era necropolítica. Treure les vacunes obligatòries de la mainada, com ha fet l'administració de Trump, és necropolítica. I desenganyem-nos, avui en dia a Catalunya, si ets dona, si no ets blanc, si ets pobre o si vius a Ribes de Freser, al Port de la Selva, les Terres de l'Ebre o al Pallars, en comptes de l'Eixample de Barcelona, tens més probabilitat de morir-te. I això, senyors i senyores, també és necropolítica.
Prop de 800 persones es van manifestar dijous al migdia pels carrers de Girona per reclamar millores per l'etapa educativa del 0 als 3 anys. La mobilització va reunir educadores infantils, sindicats i col·lectius de les comarques gironines per reclamar més recursos, una reducció de les ràtios i millors condicions laborals. Per saber-ne més, volem saludar a Imma Guita, que és portaveu de la plataforma Som Infància a les comarques gironines. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies, doncs, per visitar-nos avui al Supermatí. Primer de tot, doncs, volíem saber com va anar la jornada d'aquest dijous.
Mira, va anar molt bé. Va ser un dia festiu, va ser un dia històric i es va demostrar que estem molt unides i molt decidides a tenir un canvi. Més o menys a Girona vam ser entre unes 500 i unes 800 persones educadores. Amb això ja t'ho dic tot.
En el que, no sé si també teniu xifres de referents al Baix Empordà.
Al Baix Empordà no tinc xifres concretes perquè ens vam haver d'organitzar i havíem de donar els serveis mínims. Llavors, sí que sé concretament que, per exemple, al centre educatiu de Palamós hi va haver els serveis mínims purs i durs, que hi ha 10 estances i 9 van ser tancades. Llavors, fins i tot van haver de fer sorteig les educadores per quedar-se a fer els serveis mínims. O sigui que estem molt, molt implicades i decidides que necessitem un canvi ja.
Perquè no, parleu doncs d'aquest canvi, què és el que reclameu?
Exactament, el que reclamem és una revisió del decret 282/2006, perquè ara el departament ens veu com una etapa única, i ho som, una etapa única, educació infantil, de 0 a 6 anys. Però la nostra realitat és molt diferent que la del 3-6. Nosaltres som un sector invisible i desconnectat del sistema. Llavors, necessitem una revisió d'aquest decret, que és el que regula la inclusiva, les ràtios, quantes mestres hi ha per infant, els metres quadrats que necessita un infant...
No, parlàvem doncs d'aquesta mobilització, vau fer-la dijous passat al voltant d'unes 800 persones a Girona. Esteu satisfets de la participació, del seguiment que s'ha fet des del sector?
Sí, estem força satisfetes, però ara ens marquem com un objectiu més gran. Hem d'anar més enllà i veure'ns com una etapa única, educació infantil, de 0 a 6 anys. Llavors, ara al maig vindrà tot un reguitzell de vagues d'educació en les que educació infantil, etapa 3-6, també ja estan implicades. Llavors, si ens veiem totes unides i més fortes, encara tindrem molta més veu.
De fet, ara, aquesta setmana, no, també parlem de vagues educatives, per tant, també doncs, les vostres reclamacions hi ha punts compartits amb les altres reclamacions que fan des del sector educatiu?
Sí, sí, la majoria són punts compartits. La burocràcia, el salari, les ràtios... El que ens diferencia i ens destaca en el 03, en la primera etapa, és que nosaltres estem molt més precàries que tota la resta del sistema educatiu. Amb això vull dir que al migdia, quan els infants estan dormint, jo tinc 20 infants dormint a les fosques i a l'estança jo estic fent la meva feina de treball personal, a les fosques amb un ordinador. No només m'hi deixo físicament la pell ajupint-me, els genolls, l'esquena, sinó que també m'hi deixo la vista. I tot això ho faig per un reconeixement de l'etapa i per fer visible l'etapa d'educació infantil a 0-3 i que se'ns vegi com educativa, perquè fem una documentació, perquè observem els infants, perquè els escoltem i tenim una estructura molt ben organitzada per donar valor a tot això. No només són cures, no només és un canvi de bolquer, i que també, i que hi posem molt de valor en un canvi de bolquer, en un àpat, i està molt ben organitzat i estructurat perquè es pugui desenvolupar des del benestar. I tot això és educació, perquè quan un infant no pot venir a l'escola perquè no hi ha prou places, s'està perdent oportunitats. No és el mateix quedar-se amb la mare que venir a l'escola. Estem molt errades si pensem que la guarderia és un lloc per substituir les cures de la família. No. Estem parlant que és una escola i que a l'escola hi ha oportunitats que a casa no hi hauran.
De qui és competència, això? També és de la Generalitat?
La competència, sobretot, és de la Generalitat, perquè la llei mare que marca les condicions amb les que treballem és del departament. El decret del 282/2006 és del departament. Llavors, tots els sistemes en què funcionen les escoles bressols, que és això el que fa allò, es guien segons aquest document. Si la Generalitat diu que a les estances hi ha d'haver 20 infants de 2 a 3 anys, l'Ajuntament en posarà 20, perquè hi ha ajuntaments que no tenen capacitat de poder decidir, ostres, doncs 20 són molt, són molts, potser en posarem 15, perquè hi hagi més qualitat educativa. Hi ha ajuntaments que sí que ho poden permetre perquè poblacions petites, que les ràtios són molt més baixes o que hi ha més consciència, fins i tot regidories que són mestres, però també hi ha l'altra cara de la moneda. També existeix la regidoria, que la persona que ha agafat la regidoria és una biòloga experta en plantes. Llavors, des d'aquest punt de vista, no pots agafar unes bones rendes per l'escola bressol.
Heu pogut parlar amb el departament?
Amb el departament hi hem anat a parlar unes 2 o 3 vegades. I ja fa uns... durant uns quants anys, eh? Ara sembla que la taca groga es va extenent i va creixent i sembla que hem acabat de començar ara. Però la lluita ja fa un parell d'anys o tres que es va iniciar.
I quina és la...
Llavors, no hem,
digues.
Tingut resposta. El dia que vam anar al Parlament a defensar-nos, va ser desolador perquè teníem la sensació de que ens estaven donant la raó tota l'estona, perquè realment és vergonyós la nostra situació i la situació en la que conviuen aquests infants, però no va passar res. No va passar res. I llavors hem de seguir, perquè algú se n'està oblidant. Està molt bé que em diguis, sí, tens tota la raó, la conciliació, no només és l'escola bressol per la conciliació, sou molt poques mans, són molt petits, hi ha poc espai, sí, tens raó, està bé, s'ha de revisar, i queda en un calaix, no? Doncs nosaltres hem de ser-hi per fer soroll perquè se'n recordin que aquell calaix tenen un paper pendent.
En aquest cas, no parlem del departament, perquè doncs és qui té molt de pes, però des dels ajuntaments s'hi pot fer algun tipus de pressió en aquest sentit?
Sí. Des de Som Infància vam presentar una moció a cada ajuntament de les escoles que estan adherides. Llavors, l'ajuntament, quan tu presentes una moció, si aquesta moció està aprovada, has de poder aplicar el que has aprovat, i a més aquesta moció hauria d'arribar al Parlament. aquesta moció pel territori gironès està arribant, però el que no tenim és seguiment de si ha arribat al departament.
Clar, suposo que sense aquesta informació no es pot avançar, no?
No. I és desolador, perquè, clar, és que jo sóc mestra. Jo no en tinc ni idea de com arribar al Parlament, no en tinc ni idea de com... És complicat. Llavors ens agafem de les mans amb sindicats, ens agafem de les mans amb polítics, amb persones que saben arribar més enllà, i projectes, altres projectes que s'han fet, com la ILP, i tirar endavant. Si tenim un objectiu comú i tenim molt clar que necessitem un canvi, doncs qui sàpiga poder anar a tocar la porta al departament, doncs benvingut sigui, i tindrà tot el recolzament d'aquestes persones educadores.
Estem parlant amb Imma Anguita, que és portaveu de la plataforma Som Infància a les comarques gironines. Recordem, doncs, que aquest dijous es va mobilitzar al migdia pels carrers de Girona unes 800 persones, unes millores que no sé si sou optimistes en aquest sentit.
Jo sí, jo personalment sí. Hi ha diversitat d'opinions, però m'he imaginat que si alguna cosa han de modificar dins del sistema educatiu, hauríem de començar pel lloc més precari, i aquestes som nosaltres. Som nosaltres, perquè no està bé que haguem d'acompanyar a 8 nadons de partir de 4 mesos una sola educadora. No està bé que 13 infants d'un any, d'un a dos anys, hagin d'estar a l'estança. Has de pensar que les primeres relacions es construeixen a l'escola, i això necessita un acompanyament i necessita una persona adulta que estigui allà per acompanyar-ho. Perquè les primeres relacions no tot és flors i violes, també hi ha cops, hi ha mossegades, i s'hi ha de ser, i ara, tal i com estem, no arribes. Pots estar canviant un bolquer, i a l'altra punta de l'estança dos infants tenen un conflicte per un material, i també alhora un altre vol sortir al jardí, i l'altre té set, i l'altre està plorant perquè acaba de marxar la seva mare.
Una realitat, no? Sí, la veritat, doncs, que no, que se suma també, doncs, amb les reivindicacions que s'estan fent des del sector educatiu. I, Manguita, no sé si hi ha algun aspecte més, doncs, que ens vulguis afegir.
Res, que ens continuem mobilitzant tot aquest maig, que hi ha, això que t'explicava abans, hi ha tot un reguitzell de vagues. Nosaltres hem encetat aquest maig amb el 7 de maig, que vam fer la vaga estatal de les escoles Bressol, però... Demà continua amb una vaga unitària a tot el sistema educatiu. El dia 13 es mobilitza el Baix Llobregat i el Penedès. El dia 14, Girona i la Catalunya Central faran vagues. El dia 15 de maig, per Lleida, el Pirineu, Aran. I nosaltres ens tornem a veure i a mobilitzar a Barcelona el dia 20. El dia 20 les escoles Bressol farem a Barcelona per alçar la veu un cop més i resar, a veure si ens escolten. Hi ha algun canvi?
Perquè ara parlaves, no, d'un territori, no, arreu de Catalunya. No sé si la situació és generalitzada arreu de Catalunya o en alguns llocs encara s'accentua més.
El nostre, tal com funciona el sistema de l'etapa de 0-3 anys, és que el departament posa unes bases, les ràtios són de 8 infants de nadons, 13 d'un any i 20 de dos anys. Llavors, i a partir d'aquí, cada ajuntament pot tenir la potestat de millorar-ho. Llavors, més o menys, totes estem afectades iguals. Per això que et deia abans, no? Perquè la regidora, biòloga, experta en plantes, el que li interessa és que no quedi cap infant a fora. I ho entenc, perquè és un rotllo que tu com a família no puguis tenir dret a portar el teu infant a l'escola i que estiguis patint per a veure si tindré punts o no tindré punts per poder entrar a l'escola. Perquè hi ha infants que s'estan perdent l'oportunitat educativa. I llavors el nostre sistema funciona amb tantes particularitats que és molt complicat. No només hi ha privades i públiques, sinó que són municipals, externalitzades, hi ha projectes que no es poden acabar de desenvolupar, perquè si quan una empresa, quan l'educació es veu des del punt de vista empresarial, és quan perds, perquè hi veus diners només, no? No hi veus educació, no hi veus humans, no hi veus... Llavors els sous són pitjors, hi ha més confluència d'educadores i això fa que l'escola no pugui tenir un projecte ferm i els infants són els que acaben rebent aquestes condicions.
Doncs Imma Anguita, portaveu de la plataforma Som Infància a les Comarques Gironines, moltíssimes gràcies i estarem també pendents doncs, a veure si hi ha qualsevol tipus d'evolució i esperem doncs, que sí que hi sigui i que sigui cap a millor. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, per donar-nos veu. Gràcies.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Dos quarts en punt, moment de repassar i ampliar els titulars que us hem explicat fa una estona aquí al programa i comencem parlant precisament que el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona estudia canviar la ubicació de la depuradora de Palamós. Recordem que va patir desperfectes greus arran de les inundacions del temporal Harry i s'espera que pugui tornar al seu funcionament habitual a finals de juny. Tot i això, des del Consorci ja valoren fins a 5 possibles localitzacions alternatives de la instal·lació. Joan Coll.
Ho ha explicat el gerent en funcions del Consorci, Lluís Sala, en una entrevista a Ràdio i Capital, en la qual ha detallat que el projecte encara es troba en fase d'anàlisi tècnica. Segons ha indicat, les diferents opcions s'estan valorant i ponderant per determinar quina és la més adequada des del punt de vista tècnic, per després consensuar-la amb els municipis als quals dona servei la depuradora.
Estem treballant amb l'estudi d'alternatives de la ubicació d'una possible nova ubicació d'aquesta edat. No només n'hi ha una, n'hi ha cinc, que s'han de valorar, s'han de ponderar, i ara mateix és la fase del treball en la que estem. Quan tinguem això avaluat i ponderat, hi haurà una solució que serà la més òptima des del punt de vista tècnic, per dir-ho així, però després, òbviament, s'haurà de sotmetre a consideració dels municipis.
Mentre avança aquest procés, el Consorci també treballa per garantir el funcionament de l'actual instal·lació durant els pròxims anys. Segons ha explicat Lluís Sala, encara que el projecte d'una nova depuradora avancés aviat, la seva construcció i tramitació requeririen diversos anys. Per això considera imprescindible assegurar que l'actual equipament pugui continuar depurant les aigües residuals amb garanties durant aquest període de transició.
Un projecte de nova edat i sapiguéssim on va, que de moment no ho tenim, seria una licitació, una obra que això duraria encara uns quants anys. No? Per tant, diguem, hi ha d'haver un mentrestant que encara serà d'alguns anys i aquest mentrestant necessitem doncs, poder depurar les aigües residuals amb garanties. Per tant, hi ha aquesta, diguem, missió doncs, també de reforçar aquesta protecció de l'edat.
La depuradora de Palamós ha estat la instal·lació més afectada pel temporal Harry arreu de les comarques gironines, amb inundacions que van arribar als 2 metres d'alçada. Aquests desperfectes van obligar a reformar-la gairebé íntegrament amb un cost superior als 3 milions d'euros. En aquest sentit, l'Agència Catalana de l'Aigua ha assignat prop de 500.000 euros per reforçar la protecció de la parcel·la on actualment hi ha la depuradora davant possibles crescudes o inundacions futures.
I continuem parlant de temes ambientals. Perquè representants institucionals, entitats ecologistes i plataformes en defensa del territori s'han reunit aquest dissabte en una jornada reivindicativa per mostrar el seu rebuig al Pla Ter, al PlemCat i als macroprojectes de renovables previstos a l'Empordà. Durant l'acte, alcaldes, activistes i membres d'associacions coincideixen a reclamar una transició energètica basada en les renovables, però respectuosa amb el territori, el paisatge i la ciutadania. Maria Alzina.
L'alcaldessa de la Jonquera, Míriam Lanero, juntament amb l'alcaldessa de Viladamat, Dolors Pons, van intervenir en representació d'un grup de 65 alcaldes que s'han unit per oposar-se al model plantejat per la Generalitat. Les representants municipals van denunciar que el projecte ve de dalt sense coneixement del territori ni participació dels ajuntaments i la població local. També van alertar que el desplegament previst posa en risc espais agrícoles, el fons marí i sectors com la pagesia i la pesca.
No pot ser que les plaques ens treguin terreny agrari. No pot ser que els molins ens destrossin el fons marí. No podem permetre, perquè si ho permetem, això serà irreversible. Som nosaltres que ens hem de posicionar. els alcaldes, que representem a la població, evidentment la població també.
Durant la lectura del manifest, els alcaldes van reclamar a la Generalitat que aturi la tramitació del Plater fins que hi hagi un procés real de participació territorial. Entre les demandes també hi figura que es prioritzin les instal·lacions en espais ja artificialitzats i que els municipis tinguin un paper actiu en la definició del model energètic. El membre de Defensant l'Empordà, Ramon Sebastià, va carregar contra el projecte i va assegurar que no s'oposen a les energies renovables, sinó a la industrialització del territori. Sebastià va afirmar que el Plater preveu multiplicar per 12 la potència renovable actual amb la instal·lació de milers d'hectàrees de plaques solars i centenars de molins eòlics.
I Maria, també ens has d'explicar que, per la seva banda, Eduard de Ribot, de Sos Costa Brava, va advertir que l'Empordà viu una nova etapa d'especulació després dels conflictes urbanístics dels darrers anys.
Segons Ribot, ara el risc és l'especulació energètica vinculada als macroparcs eòlics i als grans projectes marins.
Defensors de causes justes i aquesta, la defensa del mar de l'Empordà, és una causa justa, és just defensar els gols de roses, és just defensar la pesca, és just defensar el paisatge, és just defensar el mar de l'Empordà, la ruta migratòria de cetacis, la ruta migratòria de la Baldriga. Tot això ho volem defensar. No destruiran el mar, no ho faran en el nostre nom.
L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, va defensar que el territori porta alertant des del 2020 sobre els riscos dels projectes previstos. Colomí va insistir que el moviment no rebutja les renovables, sinó la imposició i la manca de consens. L'alcalde va destacar la fragilitat ambiental del Mediterrani i va reclamar que els estudis científics independents siguessin determinants en la presa de decisions. Colomí també va rebutjar les acusacions d'insolidaritat cap a les comarques gironines i va recordar que la sessió històrica d'aigua del riu Ter cap a l'àrea metropolitana de Barcelona encara perdura.
Però és que més d'una cinquantena d'alcaldes gironins de diferents colors polítics han signat a Verges un manifest per demanar al govern que aturi el Pla Territorial d'Energies Renovables, el Plater. Aquest pla té l'objectiu de promoure projectes d'energia eòlica i solar a Catalunya. Denuncien que el document s'ha elaborat sense una participació real del món local i alerten que el model afavoreix els grans operadors energètics en detriment de les iniciatives locals i comunitàries. També expressen la seva preocupació per l'impacte sobre el sòl agrari i la manca de recursos tècnics dels municipis petits per analitzar la proposta. Per això, volen crear una associació per fer força i reclamar al govern diàleg amb els territoris afectats.
Els signants, que s'han reunit aquest divendres passat a la sala de plens de l'Ajuntament de Verges, asseguren que comparteixen la necessitat d'avançar cap a la transició energètica i recorden que la Llei Catalana del Canvi Climàtic fixa objectius de descarbonització i reducció de les emissions. Malgrat això, consideren que el Plater aposta principalment per un model centralitzat i orientat a grans operadors energètics en detriment d'un sistema distribuït de proximitat i amb retorn al territori. En el manifest, els alcaldes també han denunciat que el document té mancances tècniques, com ara la falta de definició de les línies d'evacuació i dels sistemes d'emmagatzematge dels projectes d'energia eòlica i fotovoltaica. A més, lamenten que el pla no tingui en compte l'impacte acumulatiu d'altres infraestructures energètiques que es projecten al territori, com el PlanCat o el MAT. Els municipis signants alerten que el desplegament previst pot comportar una transformació significativa del sòl agrari en sòl industrial i afectar masses forestals amb impactes potencialment irreversibles. Per exemple, l'alcaldessa de la Tallada d'Empordà, Maria Dolors Guàrdia, ha assegurat que el seu municipi, el Plater, ocupa sòl agrari d'alt valor econòmic. També denuncien desequilibris territorials i consideren que la distribució de la potència energètica que ha de conduir cada produir cada municipi no està degudament justificada i no respon a criteris objectius, transparents i equitatius. L'alcaldessa de la Tallada també ha posat l'accent en la manca de recursos dels municipis petits per afrontar processos d'aquestes dimensions. En aquest sentit, ha detallat que el seu ajuntament va haver de destinar 34.000 euros a estudis tècnics per poder presentar al·legacions. Per tot plegat, els signants demanen al govern que consideri el contingut i el plantejament desenvolupament del Pla Ter, que estableixi criteris consensuats amb el món local i que prioritzi la generació distribuïda i en espais ja antropitzats. També reclamen que l'energètica pública tingui un paper actiu en la planificació i desplegament del model energètic. Entre els 59 municipis adherits al manifest hi ha Girona, Torroella, Begú, Pals, Cornellà del Terri o Quart, entre d'altres municipis de l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany i el Lluçanès.
I el Baix Empordà s'assuma a Let's Clean Up Europe amb accions de neteja a platges, boscos i espais naturals. Entitats, escoles, administracions i voluntaris han organitzat activitats de neteja amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre l'impacte ambiental dels abocaments incontrolats i promoure canvis en els hàbits de consum. Joan Coll.
A la comarca hi han participat municipis com Calonge i Sant Antoni amb una acció de neteja a la platja de Sant Antoni, Palafrugell amb una activitat centrada en els microplàstics a la platja de Llafranc, Palamós amb una iniciativa impulsada al Barrasco la Badruna i Sant Feliu de Guíxols, que concentra diverses activitats en entorns naturals i zones boscoses del municipi. També s'hi suma Cursà, amb una jornada de recollida de residus als entorns del municipi, i Castell d'Aro, amb una activitat de l'Escola Vall d'Aro realitzada a finals d'abril. La campanya ha mobilitzat enguany més de 400 accions arreu de Catalunya, impulsades per prop de 350 entitats de 40 comarques diferents. La iniciativa està coordinada a Catalunya per l'Agència de Residus de Catalunya, amb el suport de diverses institucions europees i ambientals. L'objectiu principal és evidenciar la quantitat de residus que acaben abandonats a la natura i reforçar la conscienciació ciutadana sobre la necessitat de reduir deixalles i avançar cap a una economia més circular. Les activitats també volen promoure la reutilització i la correcta separació dels residus recollits. Una part important de la campanya recau en els centres educatius. A Catalunya, més de 200 escoles i instituts han participat en les activitats programades, sobretot durant aquest cap de setmana. En molts casos, les jornades es converteixen també en espais educatius per treballar la sostenibilitat i la protecció del medi ambient. Segons les dades de les últimes edicions, els residus més habituals recollits en espais naturals continuen sent borilles, plàstics, llaunes, ampolles i tovalloletes. L'organització recorda que aquest tipus de deixalles tenen un impacte directe sobre els ecosistemes i la biodiversitat.
I també hem de parlar, en aquest cas, de Palafrugell, perquè ha presentat la programació de les 64enes festes de primavera, que se celebraran del 23 de maig al 8 de juny, amb el carrusel Costa Brava com a acte central, i la festa combinarà activitat popular, cultura, música i propostes vinculades al món carrusaire. De fet, la presentació es va fer aquest divendres i també amb la inauguració d'una exposició de cartells històrics de les festes de primavera impulsada per als trompats, que es podrà visitar fins al 8 de juny. Un cartell d'aquesta edició que és obra de Gerard Soler i que l'autor explica que s'ha inspirat en la cartelleria dels anys 60 i 70, tant pels colors com per les textures. L'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, destaca que les festes continuen apostant per reforçar el caràcter popular i participatiu del municipi.
És a dir, que tornés a agafar aquest impuls d'organització des de la societat civil, que és allà on van néixer, i per tant per nosaltres era importantíssim que la societat civil tornés a agafar les regnes d'aquestes festes i fer-se'ls a seves i involucrar-se en l'organització. I és possiblement una de les festivitats que té Palafrugell on també és associacionisme i col·labora.
Uns actes, doncs, que hi haurà, seran molt diversos, i que entre aquestes propostes hi ha el pregó en format de sopar popular previst per el 29 de maig als Jardins de Can Bec, amb els pregoners que seran Ramon Plaja i Maria Plaja, i una actuació de Miquel del Roig. Però és que d'altra banda, Palafrugell també ha començat la commemoració de l'any Cuixart amb una programació cultural dedicada a la trajectòria i el llegat de Modest Cuixart i Tàpies, una de les figures més destacades de l'avantguarda artística catalana del segle XX i fill adoptiu del municipi. La commemoració inclourà exposicions, conferències, visites guiades, projeccions, activitats familiars i accions participatives repartides entre el Museu del Suro, la Biblioteca, la Bienal i la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs. De fet, la primera de les activitats ha estat l'exposició Cuixart, Natura, Mita i Memòria, que es podrà visitar al Museu del Suro fins al 26 de juliol i que es va inaugurar aquest dissabte passat. La presidenta de la Fundació, Sílvia Arnau, destaca la importància que tenia l'autor, també en Palafrugell.
La seva obra reflecteix tots els moviments que en el seu moment van ser importants, com el surrealisme, l'informalisme i l'abstracte a nivell internacional. En el seu moment va ser una figura destacada i reconeguda a certàmens internacionals com van ser São Paulo, Documental Castle, ciutats com Nova York el van acollir, París, Lyon, a Barcelona i moltíssimes exposicions, inclús Japó. És un dels referents de l'art contemporani català.
Fins a finals d'aquest any també s'organitzaran altres activitats relacionades amb Udesco, Xarta, Palafrugell. I el Servei d'Homes del Consell Comarcal del Baix Empordà, un servei públic pioner orientat a treballar conductes i violències masclistes des de la igualtat, cada vegada atén més usuaris joves. Tot i aquesta tendència, el perfil majoritari continua sent el d'homes d'entre 36 i 50 anys, sovint en moments vitals marcats per la criança dels fills, separacions o la necessitat de replantejar les seves relacions de parella, Maria.
El servei es va posar en marxa a principis del 2024 amb l'objectiu d'atendre i sensibilitzar homes en relació amb la violència masclista, alhora que promou la construcció d'una societat més igualitària i corresponsable. Actualment combina dues línies de treball, una de terapèutica centrada en processos personals profuns com traumes o patrons de conducta i una altra de socioeducativa enfocada en oferir eines per millorar les relacions i el benestar quotidià. Segons l'educador social Ivan García, molts usuaris arriben amb una intenció de canvi després de reconèixer dificultats en l'àmbit emocional o de relació.
Sí que és veritat que la gent jove, el que és molt interessant és que, clar, més adolescència és més difícil perquè ens estem configurant i hi ha molta la pressió del grup d'iguals, llavors és poca consciència d'això. Es dona més amb la joventut i llavors lo interessant és que quan es dona, si es dona el que és pròpiament ja amb la joventut, que ja estem madurant però encara, no? Encara els joves són molt flexibles a nivell de cervell, a nivell emocional, a nivell de tot, els canvis són molt ràpids. O sigui, és veritat que hi ha més garanties d'èxit i menys possibilitats d'anar repetint potser experiències i canviar-les.
Els casos que tenen són diversos, però sovint giren al voltant de conflictes de parelles, separacions, dificultats en la criança o malestars cronificats que en alguns casos s'han intentat tapar amb consums, com ha detallat García. També hi ha situacions vinculades a diferents graus de violència masclista, des de la verbal fins a la física.
I d'altra banda, doncs, també és una iniciativa en què, com dèiem, no, el perfil majoritari continua sent el d'homes d'uns 40 o 50 anys.
Cada vegada hi ha més joves que arriben al servei. També s'hi detecten casos d'homes propers als 60 anys, a punt de jubilar-se, que decideixen demanar ajuda quan perceben que si no canvien dinàmiques personals poden fer malbé la relació amb la parella, els fills o els nets. Un dels joves que ha passat pel servei és l'Albert Ramírez. Després d'una joventut marcada per dificultats personals a casa i un procés penal, fa un any va decidir demanar ajuda al servei. També ha afegit que l'atenció psicològica dels professionals del Consell Comarcal ha ajudat a desbloquejar coses que sol no arribaria a entendre mai. Ramírez ha explicat que era molt impulsiu i problemàtic. Una època de la seva vida va estar marcada pel consum de drogues i el malestar emocional que va derivar en una depressió. Després d'un any de procés, ha assegurat que ha canviat la seva manera de pensar i ha millorat les emocions. Un dels principals reptes, segons la coordinadora del servei i psicòloga Mercè Pereira, és trencar l'estigma. Explica que els homes sovint no se senten interpel·lats a demanar suport. El balanç dels dos primers anys de funcionament del servei és, segons Pereira, molt positiu.
I ja, doncs, abans de repassar també l'actualitat esportiva, hem de parlar, en aquest cas, d'una de les celebracions, perquè a prop de 350 persones han participat a la festa homenatge de la gent gran de Calonge i Sant Antoni. Berta.
Calonge i Sant Antoni ha celebrat aquest dijous la festa de l'homenatge a la gent gran, amb la participació de prop de 350 persones majors de 70 anys al Palau Firal de Sant Antoni. L'acte forma part de la Setmana de l'Envelliment Actiu, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament que durant diversos dies ha programat una vintena d'activitats gratuïdes adreçades a persones majors de 65 anys. La programació ha inclòs tallers de memòria, cuina saludable, dansa, gimnàs i activitats culturals amb l'objectiu de fomentar la participació social, combatre la soledat no volguda i promoure un envelliment actiu i saludable. La jornada central s'ha iniciat amb un dinar popular i ha continuat amb un ball amenitzat per l'Orquestra Metropolis. Les persones assistents també han pogut participar en un fotocall i endur-se una fotografia de record. Des del consistori destaquen la importància de reconèixer el paper de la gent gran dins la vida social del municipi i posar en valor la seva experiència i trajectòria vital.
I ja som al tram final del programa, passen 3 minuts a 3 quarts de 9 i com que és dilluns és moment també de repassar els resultats que hem tingut aquest cap de setmana pel que fa als diferents esports de la comarca. Oriol Bernà, bon dia, com estàs?
Bon dia, Ferran. Molt bé.
Ja suposo que ara ja comencem a notar el tram final de la temporada, algunes de les competicions que ja es van acabant, no?
Sí, doncs estem en el tram decisiu i més emocionant. Ens venen dos, tres caps de setmana que seran claus per les aspiracions dels equips, sobretot el Baix Empordà, posant accent en el Palamós que ho té de cara, ara en parlarem, per assolir l'ascens, però hi ha molta teca i molt per decidir en aquestes últimes jornades.
Doncs ara parlem de l'esport de casa, perquè evidentment avui l'esport, doncs, l'actualitat va molt marcada per la Lliga i el Barça, no? Però ens centrarem, comencem parlant doncs, d'aquí, de la nostra comarca. Precisament ens parlaves del Palamós, que ha guanyat a casa el Parets per un 1-0, i ara depèn de si mateix per classificar-se pel play-off d'ascens, no?
Doncs sí, correcte. El Palamós va superar ahir el Parets per la mínima, el municipal Palamós Costa Brava, per 1-0, i arribarà l'última jornada depenent d'ell mateix per disputar la promoció d'ascens de la Lliga Elite. De fet, l'equip de Marçal Joanola, que deixa'm dir que des que va arribar a sumar un empat i tres victòries, per tant, el canvi d'entrenador sembla que ha estat fructífer. L'equip va començar el partit sabent que Argentona i Lloret, els seus rivals directes, havien guanyat els partits. Per tant, això obligava el degà a sumar els 3 punts per mantenir-se en posició de play-off descent. No va ser un partit brillant, especialment brillant pels palamosins, que es van trobar davant d'un Parets molt necessitat i que jugava bona part de les opcions de permanència. El duel va ser espès, amb poques ocasions clares i molt de joc disputat al mig del camp. El gol decisiu, però, va arribar just abans del descans, quan Gallego, el defensa visitant, va introduir la pilota a la seva pròpia porteria per intentar refusar una centrada dins de l'àrea. A la segona meitat, el Palamós va intentar controlar el partit, però va acabar patint més del compte. L'ensurt més important va arribar amb una topada fortuita entre Marwan i el davanter Lamin, que va deixar el porter tocat durant uns minuts, el porter local. Tot i el tram final de nervis i imprecisions, el degà va conservar l'avantatge fins al final i va aconseguir una victòria importantíssima.
Per tant, ara no sé com queda la classificació en aquesta última jornada.
Doncs mira, el més important és que el Palamós afrontarà l'última jornada amb 54 punts, i en segona posició, amb un punt més que el Lloret, que és tercer. Què significa això? Que la posició de play-off directa, que l'obté el segon classificat, pot ser del Palamós, depenent d'ell mateix, i sembla un escull fàcil, però no ho és, ja que per assegurar aquest play-off descens, el Palamós haurà de guanyar contra l'Argentona, al camp de l'Argentona, que és el líder i és el campió del grup. Si quedés tercer, què passaria en el cas que quedés tercer? Doncs que hi ha opcions de disputar play-off, però aquí s'hauria de mirar quins són els dos els dos millors tercers, per entendre'ns, dels tres grups de Primera Catalana. Per tant, no tens garantida la plaça de play-off descens.
O sigui, tenen un bon escenari, però no el tenen fàcil.
Correcte. Fa molt mala pinta el fet d'haver d'anar a disputar-se el play-off descens al camp del líder. Què passa? Que l'Argentona ja és campió. Va assolir va guanyar el títol aquest cap de setmana, per tant, és molt probable que la tensió sigui molt diferent per part dels dos equips.
Clar, o sigui, l'Argentona ja té la feina feta.
L'Argentona té la feina feta i no només és campió, sinó que ha ascendit a Lliga Elite. Per tant, ha complert l'objectiu i és molt probable això, que els jugadors estiguin destensionats. Per tant, el Palamós es troba realment en un bon escenari. Ara mateix, depèn de si mateix, i després sí que hauríem d'anar a disputar aquest play-off, que evidentment doncs no serà senzill.
Doncs també ho seguirem, a veure com va pel que fa al degà, però parlem d'hoquei i precisament no bones notícies, no? Perquè a l'Hockey Lliga Plata Sud tenim doncs males notícies pel que fa al corredor Mató Palafrugell, no?
Doncs sí, males notícies perquè els palafrugellencs van caure derrotats per un clar 4-0 a la pista del Club Patí Vilafranca, un rival directe a la classificació. Els homes de Fran González no van tenir cap opció d'aconseguir puntuar en el últim partit de la temporada. De fet, al minut 12 de la primera part ja van rebre el primer gol i es van quedar sense marge de reacció quan només faltaven 5 minuts pel descans, en el moment que van encaixar el segon gol local. A la segona meitat van poder jugar-li de tu a tu al Vilafranca, però el domini local va acabar segellant-se amb dos gols a les acaballes. De fet, amb aquest resultat, el corredor Mató Palafrugell cau a la sisena posició a falta de l'última jornada i perd pistonades després d'haver aguantat en segona posició durant pràcticament tota la Lliga. I deixa'm fer un apunt ràpid també sí, abans d'acabar la informació esportiva del Baix Empordà. I és que ha arribat una bona notícia des del Bisbal Bàsquet, que com ja sabeu té la salvació certificada des de fa 2-3 setmanes, ja que la Lliga de segona FEP es va acabar molt aviat. I és que Bernat Álvarez, el base gironí, ha renovat per dues temporades per l'equip bisbalenc. Bernat va arribar la temporada passada procedent de tercera FEP i ha donat un gran rendiment, ha sigut una de les sorpreses de la temporada, també deixa'm dir, un dels jugadors que probablement cobrava menys de la plantilla, ha sigut dels que ha tirat del carro, per tant, és una gran notícia per ell i per el club, que ha sabut doncs rendibilitzar un fitxatge de la zona. Confirma dues coses aquesta notícia, la voluntat de retenció de talent que té el Bisbal Bàsquet i que el club està guanyant identitat amb jugadors de la zona, i això sempre és un triomf i sempre és una de les coses més remarcables i més importants, no? de clubs petits que estan creixent com és el Bisbal Bàsquet.
Doncs bé, si et sembla, Oriol, sortim de la nostra comarca, anem fins a la capital gironina, perquè el Girona de futbol avui té una final a Vallecas.
Sí, fa setmanes que anem avisant que les posicions més calentes de la classificació cada vegada es van acostant més i avui el Girona té una autèntica final contra el Rayo Vallecano. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, va assegurar en la prèvia abans del partit contra el Rayo que l'equip està preparat per patir en aquest tram final de temporada. De fet, quin remei, no, Ferran? Sí. I convençut per poder sortir de la situació complicada a la classificació. El tècnic madrileny afronta el duel de Vallecas, un estadi especial per ell. Recordem que és format al Rayo Vallecano i és un exjugador mític d'allà, de Vallecas. I l'afronta amb el Girona fora del descens, però amb només un punt de marge respecte a aquesta zona de perill. Després de la derrota contra el Mallorca, Michel va reconèixer que el vestidor era conscient de la transcendència del partit i que durant la setmana havien treballat tant l'aspecte futbolístic com el mental. Tot i la pressió, defensa que l'equip ha de viure el moment amb naturalitat i centrar-se en repetir les bones sensacions mostrades en alguns trams dels últims partits. El tècnic també destaca que el Girona arriba més preparat emocionalment que mesos enrere gràcies a l'experiència acumulada durant la temporada i, a més, celebra la recuperació del davanter Abel Ruiz per al partit i es mostra optimista de cara a les 4 jornades finals, insistint que l'equip té capacitat per competir i assegurar la permanència a la primera divisió. Pel que fa al Rayo, mirem el rival, arriba en un moment pletòric després de classificar-se el passat dijous per a la final de la Conference League contra l'Estrasburg, però aquesta fita històrica, que els pot jugar a favor en termes de confiança, els suma una fatiga de cames que podria ser determinant. De fet, tot això és la prèvia a la sala de premsa, però si ens mirem la classificació, sí, veiem que fa molts dies que dèiem que ens fixàvem en la tendència negativa de l'Espanyol, no?, que fa 18 partits que no guanya i es parla moltíssim d'això. I el Girona havia millorat moltíssim. De fet, era de ser de les últimes 25 jornades, és a dir, havia guanyat molta forma i encara estava pagant, diguem, les 5-6 primeres jornades on només va sumar un puntet, però esclar, és que el Girona ha sumat un dels últims 12 i la zona de perill ara mateix està això a un punt. L'Alavés va empatar i sort que va empatar, perquè el Girona si no sortiria en zona de descens a Vallecas, que no és mai un camp fàcil. De fet, l'Alavés va empatar amb 37 punts, el Girona amb 38, amb un partit menys, i després tenim el Llevant, que està fent un final de temporada boníssim i que ningú et garanteix que d'aquests 9 punts que li queden doncs no aconsegueixi 5 o 6 i això, haurem d'estar atents. La bona notícia és que La bona notícia al final és que hi ha molts equips com el Sevilla, Espanyol, Mallorca, tots aquests amb 39, 40 punts, per tant, ho veurem.
Sí, no, hi ha unes posicions força igualades, a la classificació, amb poca diferència de punts. Uh-huh. Veurem què passa.
Sí, si et sembla, faig un últim apunt
de la Lliga
femenina de bàsquet, perquè l'Espart Girona es va quedar a només dos punts de classificar-se per la final, va empatar, sembla estrany, podem empatar en bàsquet, però era eliminatòria a doble partit i venia amb un punt de desavantatge aconseguit a la punteta contra el València, i a casa Fontejau ahir van empatar 73-73, i per tant tanquen així una bona temporada, però que s'hagi de sense títols.
Doncs moltes gràcies, Oriol Bernat, per aquest repàs esportiu. La setmana que ve veurem, ens hauràs de portar moltes novetats i esperem que bones notícies.
Esperem que sí, Ferran.
Oriol Bernat, moltíssimes gràcies. Bona setmana.
Adéu-siau. Una abraçada, igualment.
I en el tram final del Supermatí fem una actualització meteorològica. Isaac Vilà.
Setmana que vindrà marcada per la inestabilitat i les temperatures de ratlla i fins i tot més fresques. Avui dilluns no esperem precipitació, però cel enterbolit i a la tarda una mica més de sol.
Doncs és el que hi ha, Abans ens deies que sí que s'esperen més pluges, no? A mesura que avancin els dies, a mesura que avancin la setmana, en tot cas. La primavera és el que té. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà a partir de les 8. Que vagi molt bé.